El Priorat, pissarra i ganes d'aprendre. No li expliqueu mai a ningú de la ràdio coses molt íntimes, perquè després ho tornen a dir. Hi ha coses que s'expliquen aquí a la ràdio i que no se'ns obliden mai. Fa temps vaig parlar amb aquesta dona que convidem avui, la Sara Pérez, enòloga i viticultora, i em va dir que embarassadíssima a l'hospital a punt de parir feia tastos de vins mentre feia que sa germana vigilés la porta per si entrava algú. Aquesta anècdota explica molt bé qui és ella, qui hi ha darrere del celler Mas Martinet i Venus la Universal i la defensora d'aquesta viticultura ecològica i sostenible. Avui ens emborratxarem, però de conversa.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Senyora Sara Pérez, benvinguda, com està?
Molt bé.
Què tal?
Moltíssimes gràcies.
Escolta, jo vam dir, fa molt de temps que no parlem amb Sara Pérez, tenim ganes de convidar-la un divendres, i el primer que em va venir al cap és aquesta anècdota de tu embarassada de la tercera criatura, perquè en tens quatre, no t'hi poses per poc, fent tastos i dient-li a ta germana, aguanta la porta que entrarà el metge i que no ho vegin, això. Escopia, eh? Això ho hem de dir.
Escopia, escopia.
Això explica molt com és la Sara Pérez, aquesta passió.
Bueno, no ho sé. Sí, per una banda la passió i per l'altra, no sé, transgredir, no? En certa manera, no? Coses com establertes, i a vegades em costa trobar el lloc al món o l'encaix en un sistema com predeterminat i definit. I jo tinc ganes de fer altres coses, aleshores com que s'ha de combinar tot, i aleshores, bueno, sempre amb aquella por de que sembla que estàs fent algo malament, no? I per això ma germana a la porta, no? Avisa, avisa.
Sí, que tenies còmplices d'alguna manera, oi?
Sí, sempre acabo convencent amb algú. I les complicitats sempre són benvingudes i celebrades, sempre.
I això d'anar a la contra, podríem dir, una norma de la teva vida? És allò que ha fet que hagis fet tot aquest imperi del vi, que hagis fet vi...
Bueno, no he fet un imperi,
Un imperi,
eh?
bastant. Pregunteu, Sara Pérez.
Però més que la contra és seguir una llum o una intuïció una cosa, no? Que sents, que veus, que intueixes i dius, ah, aquí hi ha camí, no? I tires. I allò, doncs, a vegades, bueno, moltes vegades, no? Malauradament moltes, no encaixa amb el que s'espera de tu o amb el camí traçat o amb el que fa la gent o... I llavors és com, però què fas, no?
Clar, ara ja estem en un altre moment. Les dones en el món del vi hi conviuen de manera natural amb tots els homes.
Sí, sí.
Però en aquesta època, o quan tu vas començar a encarregar-te que tenies 20 anys, i vas començar a fer vins, 21 anys, etcètera, en el fons eres una rara avis. I a més venies molt amb la motxilla de ser filla del teu pare, que era una persona molt estimada en el món del vi, que havia canviat tot el que significa el món del vi, sobretot el Priorat. Ara després en parlarem, no? Perquè van muntar el teu pare i la teva mare aquella primera escola de viticultura i enologia a Falset, quan allò era un mas robat, ho podem dir així, i quan hi havia, vaja, pissarra a les muntanyes i poca cosa més. I clar, i quan tu et vas posar al capdavant, allò era, sí que era disruptiu.
Però jo mai he tingut aquesta sensació, perquè en cap moment a partir d'avui
sí.
Em poso al capdavant. I com que érem molt joves, sempre he pensat que se m'havia qüestionat per la joventut i per no saber prou, no?
Però no vas pensar que era per dona?
No, mai. Mai. En aquell moment, no. O sigui, jo he anat com despertant més tard, en aquest sentit. Jo mai m'havia vist diferent. Jo sempre m'he mogut amb colla d'amics que quasi tot menys una. Tot eren nois i jo m'he vist igual que tots ells, no? Aleshores, jo què sé, jo he tirat endavant com tots,
sí.
I ja està.
O sigui... Però sí que m'imagino que les primeres reunions, quan tu ho devies proposar, potser quan hi ha una colla en aquell món de la viticultura, d'això dels 90, dels 2000, tu potser feies propostes o explicaves determinades coses, hi havia algú que arrufava el nas, com dient, escolta, noia, tu t'hi acabes de posar fa dos dies, a mi què m'expliques?
Bueno, clar, però per això, per joventut.
Estic aquí rascant, eh? Per joventut. Tu vas pensar que era
clar,
per joventut.
Jo sempre m'he pensat que era per joventut.
No era per...
I ja està. I com que també et dic que tenia com molt poc atreviment en aquell moment, doncs, bueno, jo era més aviat apocadeta i calladeta.
No ens ho podem creure, això.
Sí, t'ho prometo, i un dia vaig així, t'ho juro. I aleshores, no sé, és que jo he anat fent de forma natural. Hi ha hagut un moment en què ja habitava el món de la manera en què jo volia, i aleshores em trobava amb coses com... Això no pot ser que m'estigui passant...
Doncs ara us ho explicarà tot això, ens ho explicarà en aquesta hora de conversa, perquè és divendres, són les dones i els dies, i és el dia en el que convidem persones, dones interessantíssimes, i els, a més, els hi fem triar la seva música preferida. I m'encanta que comencem amb la Maite Martín.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí.
Contigo aprendí. Hem parlat de que el Priorat Pissarra i ganes d'aprendre. I la primera cançó és Contigo aprendí. La Maite Martín, sou amigues, és una persona important per tu.
Sí, perquè la vaig descobrir l'any 96, que d'això fa molts anys, en un concert amb Tete Montoliu al convent de Sant Agustí, crec, presentant Friboleros, i allà m'agradava molt el flamenc, i allà com que vaig connectar amb els boleros, i llavors jo anava a escoltar el seu germà, que tocava el Harris i el Mediterrani, per anar a escoltar boleros, que és qui li va ensenyar a la Maite... I després un dia, amb les activitats del Festival de Jazz i Montvinic, doncs vaig poder coincidir amb ella, no? Jo posant vi i ella cantant, i llavors a venir a casa, i a partir d'aquí doncs vam tenir una connexió així com... No? Jo feia com molts anys que la seguia, no? I que l'admirava molt, i llavors allà doncs, mos vam trobar, amb ella li encanta el vi, i aleshores, doncs, mira, a mi m'agrada la seva música, i així doncs vam fer bon tàndem.
Clar, aquesta... La Maite Martín sempre té aquesta força, però al final està explicant una cançó que ens trenca el cor.
Sí.
Què hi ha de la Sara Pérez, que hi ha aquest punt de trencament o de tendresa o del corazón partido que porten els boleros? Què hi ha en tu?
Perquè
t'agradin els boleros,
crec.
Vol dir que t'agrada una mica la marxa tropical. Vull dir que et va la
claro,
cosa aquesta
sempre.
Salvatge i...
I el sud.
I el sud.
Jo crec que em connecta amb el sud.
Sí?
No? Sí.
Per què? Per què ho dius, això, que et connecta amb el sud? Perquè tu hi ets molt del sud.
Jo soc del sud, exacte. Ah. Sí, sí, però clar, el sud no és un lloc geogràfic, no?
No, el sud,
és una manera de ser i d'entendre la vida i el món, no? També és un posicionament. I té a veure amb que sempre té en relació amb un centre, no? I allò de transgredir també té a veure amb això, no? No sé, com parlem, no? Jo què sé, quan va sorgir TV3, no? El català estàndard, el central, i l'ús del sud, què? Llavors, nosaltres sempre ens hem rebel·lat, no? Contra això, no? O més que contra això.
Vols
és com
dir que
buscar,
la televisió no vèieu el català que vosaltres parlàveu?
No, evidentment. Hi ha una tesi doctoral preciosa que es diu Los parlants del Priorat, i és d'una gran tendresa perquè hi ha gent gran que diu no m'entrevistis, que jo no el sé parlar bé el català. No, jo el parlem malament perquè no el parlem com a la tele, no? Llavors el deixen de parlar, no? I aleshores perdem, no? Aquesta diversitat, aquesta manera d'expressar sentiments, emocions, oficis, maneres de fer, perquè en un català central no existeix. Llavors ho deixem d'utilitzar i deixem de sentir, no?
No pots dir llebrer, no pots dir granera, no pots dir moltes coses.
Clar,
no?
Molt, no? Aleshores, per mi aquest ser del sud també ja implica...
I porta,
no?,
aquesta rauxa que dèiem dels boleros de la Maite Martín.
Aquestes coses són perifèriques. Al final és perifèria i a mi m'agrada.
T'agrada la perifèria. Però tot i així, fas vi, que és un món que té una barreja entre el món d'elit, podríem dir, perquè ha estat molt elitista en cert moment, i al mateix temps és una cosa que fa la gent que s'embruta. Que sempre penso, què passa aquí, no? Per què una cosa de gent que s'embruta acaba amb l'elit?
Bueno, tot el que és manufacturat en brutes i acaba, no?, costant molt i...
Com portes aquesta part de l'elit del vi?
Bueno, és que dins el món del vi no és un món, és un sector format per molts mons. Hi ha molts mons del vi, no? Hi ha el món del vi d'elit i clar, en els anys 90 vam habitar aquest món, no? I aleshores, clar, també productes que costen tant a nivell de cost i que hi ha molt poc, al final acaben al públic final amb un preu elevat que no tothom se'l pot permetre, no? I també a vegades pot semblar que és un article de luxe, no? Que n'has de saber, que n'has d'aprendre, que, no? I que convida a taules també amb alta gastronomia, i tot això ja et fa que es mou dins d'un grup de gent, no? Que hi va haver un moment en què jo vaig dir, hòstia, no pot ser, o sigui, treballo a la terra, defenso no sé què, tal, perquè al final jo en realitat m'haig de col·locar així de puntilla i acabant anant a llocs i conversant amb snobs que no m'interessa per res i que és absolutament contrari al que jo defenso. Aleshores, a mi aquí em va agafar una gran contradicció, no? Aleshores, per mi, el món del vi també es manifesta. Al final acabem embotellant, no? Si vols plaer i luxe, però també pots embotellar manifestos, no? Pots embotellar vins que et colpegin i que et facin moure de la zona de confort i que et facin preguntar-te coses, no? I intentar forçar-te a ser més tolerant, no? Doncs jo... Ara mateix estic...
Ara estàs aquí en aquesta guerra.
Exacte.
En aquesta guerra.
Exacte.
Perquè en els últims anys estàs defensant molt el vi natural, estàs defensant una viticultura ecològica, sostenible, que tingui a veure amb el territori. És a dir, no podem estar mirant cap a una altra banda. No podem estar fent vi i dir... això que
no pots fer-ho.
Pots fer-ho, però no surt bé. Si després hi has de viure.
Exacte.
Perquè tu hi vius,
exacte,
també.
Exacte.
Vull dir, no vius a Barcelona i t'has comprat un local al Priorat.
No,
això és important.
Perquè vivim allà, perquè estem envoltats de les vinyes, perquè mengem d'allà, perquè... Bueno, i perquè tenim una consciència, perquè a mi m'agrada anar a dormir cada dia i poder dormir tranquil·la, no? I per tant, sí, aposto en intentar ser el més conseqüent possible.
Dormir tranquil·la i feeling good. And I'm feeling good. Això que diu la Nina Simone, it's a new life i I'm feeling good, és una nova vida i em sento bé. Tu quan tenies 9 anys i et van treure de Suïssa i et van portar pràcticament al Priorat, no vas tindre la mateixa sensació?
No.
Què passava? Si era falset any 81 i tu vivies a Suïssa amb els seus pares, a Ginebra...
No, jo vivia a Sant Cugat.
A Sant Cugat.
O sigui, vaig passar de Ginebra a Sant Cugat i de Sant Cugat del Vallès a...
Què va passar? Com és que estàveu a Ginebra? Com és que la família...
Els meus pares, per bandes diferents, havien emigrat, per la dictadura, havien emigrat a Suïssa. Van estudiar els dos allà i es van conèixer, es van casar i em van tindre a mi. I llavors es van moure ja al final de la dictadura, es van moure cap a...
I van anar a Sant Cugat.
A Sant Cugat de
Vallès. I escolta'm, explica'm quina és la llavor o què passa perquè de sobte decideixin, perquè ells... no es dedicaven exactament a la viticultura.
No.
I llavors, no només...
No, però mon pare venia d'un poble molt petit, d'Alacant, i ell havia llaurat amb macho, havia treballat al camp sempre fins que va marxar a estudiar i a emigrar i a treballar fora. I estant a Sant Cugat del Vallès, va decidir que ja en tenia prou de viure en ciutat, perquè portava molts anys vivint en ciutat i que necessitava tornar a un poble. I en aquell moment, doncs, hi havia una escola internat al Priorat i necessitaven un director i mon pare va optar. I llavors va dir, torno a un poble. I llavors, pam, tota la família cap allà.
Torna a un poble, m'estàs dient que anar a treballar de mestre, anar a treballar de director, d'entrada.
Ell era director i ma mare professora.
I l'embolicada de la primera escola de viticultura i enologia...
Clar, va arribar allà i va dir, aquí la gent, o sigui, eminentment és vitícola a la zona, els xics, quan acaben l'EGB, poden estudiar FP de mecànic, i les xiques administratiu. I la viticultura s'està deixant. Aleshores, doncs, bueno, en tot Espanya no hi havia una escola d'enologia i viticultura, però sí que n'hi havia a Alemanya, a França. Llavors, molts pares van pensar, hòstia, hauria d'haver-n'hi una. Llavors, bueno, doncs, se'n van anar allà, van tornar i van muntar la primera escola.
Però clar, tu arribes a Falset any, com dèiem això, 81, 9 anys, i què?
Un desastre. Què? Un desastre. Jo vaig
estar... Se't va fondre el món.
A mi sí. Sí, sí. Bueno, jo anava a una escola molt, molt progre a l'escoleta, que depenia de l'autònoma de Bellaterra i havia, estava formada per una cooperativa de pares. D'això, amb una escola religiosa al cul del món, pues hi ha un abisme.
En plan, m'han castigat.
Exacte. Sí, 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 m'han castigat.
Quan hi ha el clic? Quan penses que en allò que semblava d'entrada un càstig es converteix en una altra cosa? Què passa? On hi ha el clic?
Mira, i jo em vaig passar dels 9 fins als 18, que no vaig anar, no vaig vindre a Barcelona a estudiar a la universitat, pensant, he de marxar d'aquí, jo no sóc d'aquí, i tornaré a casa. I quan vaig arribar a Barcelona, vaig dir, merda, això no és casa, si jo sóc del Priorat. Aleshores, no sé, vaig haver de com agafar distància per entendre que sí, que ja m'havia empeltat, no? Però vaig necessitar uns quants anys a empeltar-me, no?
Et va servir anar a Barcelona per dir, això no és el meu.
Exacte, no, això tampoc és el meu, què faig? I aleshores vaig mirar cap a casa.
Clar, s'ha explicat molt la història dels teus pares, aquell documental superfamós de 30 minuts, explicant que van ser doncs, les primeres famílies que arribaven allà, quan era un secarral, quan no se sabia ben bé què
bueno,
fer.
Bueno, un secarral ho continua sent.
Sí, però vull dir que tota la fama, la filoxera, sí, sí, era una de les comarques més pobres del país. Sí. Tot això que ara no es recorda gaire, perquè ara doncs, està ple de escandinaus, anant a fer tastos, però en aquell moment era una mica això.
Sí.
I clar, els teus pares munten tota aquesta escola, creuen, comencen el projecte de Mas Martinet, etc. Però tu aquí sí que dius que el teu pare ha estat potser el més famós, no? Pérez, però que aquí la que potser se n'ha sabut menys del que feia i realment era, podríem dir, el cervell a l'ombra, era la teva mare.
Bueno,
no sé si ho dic malament.
Bueno, mon pare era com la cara cap enfora, no?
Visible.
També era la cara visible i és veritat que també ha sigut com el gran ideòleg, en cas de casa, però qui s'ho ha currat tot, de qui he pres, així com directament, és de ma mare. I ma mare va fer bioquímica i ha estat sempre al costat de mon pare, traduint tot allò que mon pare pensava i imaginava i ja està, doncs
posant-ho a la pràctica.
Ho materialitzava, no? I era ma mare. Llavors jo crec que el tàndem estava bé, no? Estava bé, el que passa és que, bueno, que només es veu la part de mon pare, no?
Com sí, sempre. Però vull dir que també és molt bonic ara que tu reivindiques això.
Sí, sí,
perquè sempre. És necessari.
És necessari, evidentment.
Quina relació tens amb ta mare?
Amb tots dos. Tinc molt bona... Ells viuen al Mas i si no ens veiem cada dia, ens veiem pràcticament cada dia. Els meus germans també viuen a Priorat i tenim tots molt bona relació, no? Molt bona relació. Han sigut sempre... Bueno, clar, jo m'he quedat al Mas, he seguit fent vins, llavors ells pues, baixen i tastem i comentem i pujo i explico i tornen a baixar.
Això t'anava a preguntar a casa teva, a veure Coca-Cola, no, eh?
Ui, no.
Però clar, és molt difícil perquè com sempre esteu amb uns vins, llavors, clar, no podeu veure una mica allò de vi del Priorat amb Graciosa. Allò del sindicat, això no, eh? Això,
bueno,
sí,
bueno,
de tant en tant
bueno,
ho podeu
bueno,
fer o què?
També ho podem fer.
Podeu baixar el fang de vegades o no? Perquè clar, m'imagino...
Tot el vi surt del mateix puesto, surt de baix. I llavors sempre mos bevem vins de baix. Llavors, bueno, clar, després aquí hi ha gustos, no? I llavors diem, no, pues això jo no m'ho veuré. Menys industrial, la resta a mi, més o menys. Més o menys.
D'acord. O sigui que en un moment donat pots baixar el llistó.
Vinga.
Poquet. Vinga, jo aquests ulls me diuen que poquet. Però clar, és que això, tenir una família que es dedica a això, m'imagino que tota l'estona la conversa
bueno,
una
tot,
mica va per
clar,
aquí. A vegades no estàs una mica cansada? No et sembla molt endogàmic? La parella, els pares, tot.
Bueno, mira...
Tot el dia estem allà i no, l'anyada del 83 no va quedar tan bé.
No fem això.
Ah, no? D'acord. És que, clar, tenim fantasies.
No, clar, clar.
Exacte. Els que bevem aigua tenim fantasies.
Exacte. El que sí que fem és beure vi a cada menjar, no? I, per tant, del vi en parlem. Què obrim avui? Què obrim avui? Doncs sempre estem obrint, no? Vull dir, i això em sembla una fantasia fantàstica, no? Però la resta, pues, és el dia a dia. El dia a dia és terra, és vinya, no? És celler, és altres coses, és anar a vendre, és pensar en tal, però sí que està tot com molt al voltant del vi, no? Evidentment. I el que sí que he procurat és que, per exemple, els meus fills no sentin aquesta pressió, no?, o aquesta condicionalitat, no?, que evidentment senten, perquè tots els seus tiets es dediquen a això, tots els seus avis es dediquen a això.
Però m'han dit que ells no es volen dedicar a això, eh?
No, jo he dit no.
Ah, tu ho has dit.
Jo he dit,
has manat.
No. No estudiareu enologia i viticultura.
Saps que ho acabaran fent tots, oi?
Igual aquest és el meu somni, saps? Els dic que no i a veure si així venen.
Exacte. I per què no vols que estudiïn això que t'ha fet tan feliç a tu?
Perquè crec que si volen posar-s'hi, que sigui a través de la passió, i això vol dir que han de veure unes quantes ampolles grans que els facin com volar i dir, ah, vull fer això. I això, ara, amb 17 fa, anys, això és, no, m'entens?
No. Amb 17 no vols que beguin.
No, sí, ells estan bevent, però sí, no tenen encara la capacitat, no?, com per obrir, sí, ampolles de jo que sé què, ni no sé què d'on, i dir... Me flipa molt. I si algú d'ells ja ve i diu me flipa molt, diré...
Parlem-ne.
Parlem-ne. Però t'ha de flipar molt, eh?
Em rendeixo. Estava pensant jo ara, sentint-te, que clar, ara això que diré potser és una pregunta una mica bèstia, però tu estàs tot el dia això, amb el vi, a les fires, treballant, provant, tastant... Hi ha hagut algun moment que hagis patit per dir estic bevent massa? És una pregunta que sempre em faig amb la gent que us dediqueu sí, a aquest negoci.
Sí.
I si a vegades dius, sí, ei, això ho hem de frenar,
sí,
una mica.
Sí, no per les fires o per tal, sí, però ens va passar en pandèmia.
Em sembla que això ens va passar a tots, en pandèmia.
Bueno, però en pandèmia ens, sí, vam adonar perquè, clar, nosaltres obrim ampolles, n'hauríem una a migdia i una a la nit, no? Érem dos.
Ja.
Pues migdia, nit, i al cap de, no sé, 28 dies vam dir... no mos queden radiadors per posar les ampolles que mos hem begut. Bueno, igual, no? El nivell és alt. Perquè, evidentment, que em puc prendre una ampolla entre dos i no em sembla massa, però cada migdia i cada nit, yeah, allà us arriba un moment que em dic, fem una cosa, n'obrim una i la partim entre el migdia i la nit. I llavors va costar. Llavors em dic, ei, baixem el ritme. I ja està. Bueno,
però,
sí, és com
però,
tot.
Sí, no, però m'agrada perquè jo crec que, a més, és en un món que potser tu ho has pogut controlar i ha sigut fàcil, però fàcilment et pot marxar,
sí, clar,
la mà.
Sí, evidentment. És, no?, alcohol, sí, sí. I et pot marxar la mà, segur. El tema és, no sé, com prestar-hi atenció, no?, i després pues, veure què passa, no?
No hay bella melodía en que no surjas tú. Puedo escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma.
Més boleros, no sé què està passant. Ens vols explicar alguna cosa? Ja saps que aquí ens encanta preguntar per l'amor romàntic i tot això. Com l'hem portat aquest tema a la vida? Perquè, clar, tu portes 1000 anys amb la mateixa persona.
Sí. Bueno, el tema de l'amor romàntic a mi no
t'ha afectat gaire, eh?
No em va afectar gaire.
A contracorrent sempre està amb això.
Bueno, no, però és veritat que... No sé per què, però aquesta idea de que a mi el que em tocava era... bueno, jo estudiava, m'agradava estudiar, era... Jo què sé, com a emprenedora, m'agradava tirar endavant, fantasiejava... I això de que et casaràs... I mon pare em deia, ja, tot això molt bé, però el dia que et casis... Aleshores, clar, llavors què? Voldràs tindre fills, tal? Llavors ja no seguiràs endavant amb això del vi.
Els hi preocupava que et casessis?
Bueno, no, però un dia vam tenir una conversa amb mon pare que a mi se m'ha posat una pell de gallina i vaig pensar, hola, en sèrio? O sigui, que a mi em toca casar-me i després quedar-me a casa. Llavors ja només m'imaginava amb el davantal i no sé què i tal. I mira que m'agrada cuinar. Però llavors em va agafar molta aversió a aquest paper que el que em relegaven era com... Eh? Jo he crescut sense comparar-me, sense mirar si quin gènere tenia. Ni, hòstia, i en sec? pam, no? Veia, sí, com que m'anaven a col·locar en un
clar,
puesto.
Que d'alguna manera no. Et deien, és que tu et casaràs, vull dir, no cal que estudis tant ni aprenguis tantes coses, perquè acabaràs tenint fills, et casaràs...
Bueno, i... simplement m'ho va plantejar, em va dir, bueno, què? Perquè això pot passar, no? I va ser com, què? I llavors vaig dir, ah, no, jo mai... I llavors, bueno,
jo mai què?
No, jo mai em casaré i llavors ja em quedaré a casa i sí, totes aquestes coses, no?
Però,
llavors...
no, però després la vida et va portar per una altra...
Sí, bueno, no em vaig casar.
Per... Va, d'acord.
No em vaig casar. Està bé. No vaig tindre celebració romàntica i sí, vestit blanc i aquestes coses. I ja està, vam anar, no sé, directe a fer vins i a fer nens. I llavors vaig dir, i no, clar, maternar, m'encanta, però no em quedaré a casa. Aleshores, no sé, m'anava penjant pel damunt i seguia pel món.
Que això és una cosa molt interessant. Vosaltres heu fins i tot fet escola a casa. És a dir, us heu endut les criatures allà on heu anat i heu estat treballant sempre d'aquesta manera. És a dir, no us vau plantejar que es quedaríeu en un lloc, perquè quan us agradava un vi, anàveu a provar-lo, i això vol dir que potser anàveu a mig any a França.
No.
M'ho estic inventant?
No. T'ho estàs inventant.
D'acord,
eh?
No, és que ens encanten els titulars de la ràdio.
M'encanta, m'encanta. També sí, m'hagués agradat molt. Però...
Doncs com ho fèieu?
Sí, que vam estar fent pràctiques i vam estar d'estagers i aprenent, però abans de tindre fills, no? Llavors, quan vam tindre fills, mira, amb els fills al damunt i seguint treballant. I després vam decidir que no volíem escolaritzar, llavors vam muntar com una escola alternativa. Però
i que ho vau fer amb altres famílies o com?
Sí, vam començar amb una família més només, i després se'm van apuntar d'altres i després van anar restant i bueno, hem anat fent així.
Sí, pionera amb tot, eh?
Bueno, no, hi ha moltes escoles alternatives.
No, però al Priorat potser no n'hi havia tantes.
No n'hi havia cap.
Ah, d'acord.
Al Priorat no.
O sigui que ja vas posar, com diria la Sílvia Pérez Cruz, la mechita.
Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo un mundo de esplendor. Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, y tu juventud atesora todo un mundo de esplendor. Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita, eres linda, tus ojos me fascinan, tu boquita...
Mechita, Sílvia Pérez Cruz, una altra de les cançons que ens tria Sara Pérez, viticultora i, vaja, pionera del que vulgui, perquè ja ho veieu, que surt. Si no existeix, ella s'ho inventa allà on va, tot el que faci
això
falta. Quina és la Mechita, la teva Mechita? Què és allò que et fa moure, Sara Pérez?
No ho sé.
Allò que t'encén.
No ho sé.
Ara, micro tancat, dèiem l'hormona. L'hormona ens encén a les dones. Quan baixa l'hormona, no... què t'encén a tu?
No ho sé. A mi... Ara tornaria a tancar el micro, eh?
No estem parlant del que tu penses, eh? No estem
parlant... Tu què saps què em penso?
Ah, no sé, t'has posat vermella.
Jo hi ha algo que veig i no ho sé explicar. O sigui, hi ha una llum, una espurna que dic... De cop, no sé. I llavors és... Per aquí. I per aquí?
Clar, perquè amb els vins, per exemple, quan sobretot m'imagino que vas fer el canvi dels vins clàssics, podríem dir, per dir-ho d'alguna manera, més industrials, als vins naturals, hi ha un moment que dius, potser perdo tota la collita, però hi ha una intuïció...
Sí, però hi ha un algo que no. Sí,
com recordes, clar, els primers moments, ho dèiem, hi ha un dia que tu decideixes començar a fer vi, és a dir, perquè el teu pare diu que es jubila,
jo vaig fer vi amb mon pare, no ens enteníem gaire bé, perquè pensem diferent, i llavors havia decidit apartar-se, i ell va seguir
es va apartar,
investigant.
No es va jubilar, apartar.
No, mon pare no es va jubilar mai.
I es va apartar una mica, va dir...
M'ho va posar difícil, però al final va dir...
Què vol dir que t'ho va posar difícil?
Sí, m'ho va posar difícil, vam discutir moltíssim durant molt de temps.
Per què? Perquè tu volies fer-ho d'una manera i ella d'una altra? O...
Sí, bueno, sí, ben bé així no, perquè no estàvem discutint el mateix pla, perquè jo estava aprenent, no?, i perquè ell era mon pare, i per tant sempre el pla no és diferent, diguem, i a mi pues, jo em rebotava, jo què sé, o coses que jo feia, pues, amb ell no, i llavors venia i no, no sé.
Però tu quan decideixes fer, per exemple, el primer vi, que ja et diu, ei, jo, o sigui, em separo del teu camí i tu, Sara Pérez, faràs els teus vins. Quin és el primer, quan arribes a aquest moment, quins són els primers sentiments? Síndrome de la impostora, perquè clar, tu havies estudiat biologia, havies estudiat filosofia, havies fet coses molt diferents... I clar, com et senties de sobte? Ah, doncs fes vi. No vols fer vi? Doncs fes vi. Com et vas sentir amb això?
Bueno, doncs d'entrada et sents com desemparat, no? Quan sempre hi ha algú allà que a veure, que sempre hi ha estat, mon pare, que sempre
ja m'imagino que t'estava... Sembla que et devia estar mirant per la mirilla, segur.
No, claro. Però aquella sensació de, ah, bueno, doncs ara és la meva responsabilitat, d'entrada és, no sé, no la vull... cagar, llavors pues, tot el que he après i tot el que la gent s'espera que faci, pues, jo ho feia, no? Llavors, va arribar un moment en què, bueno, tenia molt clar com es feien les coses perquè ja estava treballant feia temps, no? I tenia el gust com adequat, no? I adaptat a tot això que volia el client que teníem, vull dir, jo què sé, ja saps com fer-ho. Però arriba un moment en què jo me n'adono que jo bec uns vins que no faig i faig uns vins que no em bec. I aleshores vaig dir...
Sí, hi havia un punt que t'avorries, que estaves una mica més de menxita.
No, però me'n vaig adonar. Hòstia, jo tinc passió per uns vins i no són els vins que estic fent. Estic fent un altre tipus de vins, que és per la gent que té passió per aquests vins, que no sóc jo. Llavors, en aquell moment vaig haver de començar a decidir, has de canviar alguna cosa. Llavors, aquí sí que ve el vertigen.
I què va passar?
Pues que em vaig tirar a la piscina, vaig dir, pues només tens una vida.
Pues per tenir vertigen, llançar-se a una piscina no està mal.
Bueno, pues això ho vaig fer.
Però sí que els temps, en aquells temps, que estem parlant dels 90 o així?
No, ja és més 90, tard, eh?
Sí,
ja,
2000,
sí, ja és...
Ja quan
és,
ja t'ho fas el...
L'anyada 2000 per mi és crucial. Mm-hmm. És crucial, quan començo a... 2000 és anyada guai, de canvis.
Clar, m'imagino...
Una inflexió brutal.
Clar, que fas aquest canvi i dius, ara jo ja piloto tot això, i què et trobes en el món del vi? O sigui, és acceptat això? Tu segueixes pels altres sent la filla de... És a dir, com... O...
Sí, no es nota... El canvi és molt més intern que realment extern en els vins. Priorat, marca... un muntó, o sigui, una de les coses que més he après de treballar en aquesta zona, que és absolutament fantàstica, imagina, que és que et fa de mirall. I jo intento, i dissimuladament canvio coses i el vi no es mou de lloc. I llavors, merda, ho he de fer més evident. Aleshores, ho faig més evident i el vi no es mou de lloc. I segueix sent aquell priorat de sempre. I has de com t'has de despullar molt, has d'apretar molt, has de realment ser molt valenta per fer algun canvi. I llavors estàs a exposar molt, no? Llavors va haver un moment en què ja no podia simular més i vaig haver d'exposar-me molt. I això ja és molt més tard, eh? Ja no ho sé quan és.
El que passa que sí que hi ha, i no t'estic explicant res, que el món del vi encara gasta un masclisme recalcitrant amb algunes coses. Encara veiem aquests moments en les dones i el vi, on hi ha festes, congressos, etc, on es parla d'això, barregem dones i vi. És a dir, que al final s'ho sentien un gueto.
Sí. Exacte, això és un gueto total. Però, en
això
realitat...
Això no ha anat bé,
En realitat, és, el món del vi és representatiu de tot el món, no sé, empresarial o d'emprenedoria o de tot el que tira endavant. O sigui, és eminentment masculí. Eminentment masculí vol dir que hi ha una universalitat, que és masculina, i després hi ha una alteritat, que és tot l'altre. I clar, el dia que te n'adones que estàs en l'alteritat, en què tu formes part de l'altre, hòstia, no, perdona, jo també sóc universal, no? Perquè no és lo masculí contra lo femení, és que instaurem lo masculí com lo universal, no? Aleshores, i no ens n'adonem. Llavors, jo crec que això s'ha de reivindicar, és això. Jo vull la universalitat. Jo no vull estar en una taula rodona que em parlin, jo què sé, sobre la feminitat i el vi. O sigui, Sí.
Però sí que hi ha una
si
manera...
Si el meu company no li preguntés sobre la masculinitat i el vi, no? Sí. I si li preguntessin, pues, li agafaria un atac.
Un cobriment.
Home, pues jo, pues el mateix. Llavors, no vull això.
No vols que...
Jo, per mi, no ho vull. I, per tant,
no vols que et col·loquin en cap capseta, no?
No.
Que el teu vi sigui universal.
Exacte.
I que és igual si l'ha fet una dona, un home o qui sigui.
Exacte.
Però, de tota manera, tu creus, per exemple, coneixent les viticultures d'aquest país, que estan fent coses diferents o les estan fent d'una altra manera?
Sí, clar.
Sí, però, clar, bueno, llavors...
Sí que, bueno, però no per una naturalesa, sinó perquè som l'alteritat. Aleshores, és el que et deia abans, has de cridar molt? O has de moure moltes coses, no? per aflorir o per... I què passa? Que ningú espera res de tu. I això, que d'entrada podia semblar, no? Com aquella pregunta de mon pare, bueno, llavors que et casaràs, tindràs fills i ja no et dedicaràs a això. I era com, això és tot el que s'espera de mi. Que ell no ho deia en aquest sentit, simplement m'estava interpel·lant. Però va estar bé perquè em va interpel·lar, no? Doncs en aquell moment dius... No pot ser, mai de fer veure, no pot ser que ningú esperi res de mi. Per altra banda, quan ja dius, bueno, puc estar amb mi, i ningú vol, em veu, doncs tiro lluny i molt lluny.
Clar,
I aquestes, el que crec que és això, sí, el que fan.
Però perquè ho entenguem, quan tu dius que en el món del vi, per ser una dona, no s'espera res de tu, això és molt bèstia, perdona. O sigui, dit així és molt bèstia.
Ah, sí?
Sí, no, no sé. És com si jo digués, jo pel fet de ser una dona, no s'esperen que faci un programa de ràdio ben fet. Clar, pensa-ho, eh?
Bueno, ja, clar,
és però durillo, això passa.
Vull dir, al final no estàs en prime time fins que no ho has demostrat en mil vegades.
Sí.
Bueno, pues això també passa.
Tranquil·la, que aquí jo sóc la rareta, no et preocupis.
Pues
jo sé molt bé el que és l'alteritat.
Bueno, doncs, però això hem buscut, sí. Vull dir, no sé, és greu. Sí, clar, és greu que avui encara estigui passant això i que cada vegada passa menys.
Home,
claro, vull dir, que cada vegada passa menys, me sembla molt bé, però la universalitat segueix sent masculina, per tant, l'alteritat, no?
O sigui, que els vins de les dones són rarets o elles són raretes i fan vi? A veure, explica-m'ho.
No, pel fet de ser dona, ni molt menys. Però no apareixen, ja està, jo què sé, acabem de fer la Barcelona Wine Week, no? Una de les fires més importants a nivell europeu, i hi ha tot de taules rodones i compta gènere. I dius, no m'ho puc creure.
Vols dir que no teniu participació?
I, per exemple, alguna. Sí. A veure, moderadores, normalment, sí.
Hi ha moltes dones. Però el que vols és que hi hagi viticultores i enòlogues.
Clar.
I sommeliers.
Clar.
I, per exemple, quan vas a un restaurant, també les cartes estan plenes de vins que fan homes. Això,
bueno,
vull dir, encara hi és.
Les visibilitats, no? Costen, però bueno, no sé. Ara mateix, podi dels tres millors sommeliers de Catalunya, tres dones.
Sí.
Això, la setmana passada, estupendo. La Paula, l'Anna, la Xus. Bueno, increïble, això no s'havia donat mai. O sigui, sí que n'hi ha, però tres, tot el podi, per favor. Pues això, necessitem...
Estem això,
aquestes visibilitats. Però... Perquè el millor sommelier de Catalunya no era les millors dones sommeliers de Catalunya, eh? O sigui, era tot
bueno,
en genèric i universal.
Ja
no?
Però
no?
També,
i el podi és femení.
Llavors, però també m'imagino que moltes vegades tu, potser quan vas al restaurant, encara li donen per tastar el vi a la teva parella.
Bueno, com que jo
a tu et coneixen
així...
molt, clar, tu
no,
et coneixen
no,
molt.
No, jo com que sóc així, jo ra.
Tu ja l'agafes.
Sempre. I el René sempre diu ella, ja està. Vull dir, això ja de sempre, ja està. Ja m'és igual, no passa res. Ja els educarem, no passa res.
I ella fa ra i nosaltres anem a la Publi.
I et veig davant meu amb aquest verd de bolloner. I ara no sé per què, però et veig més teu, més clar, més tu, més sincer.
Hi ha una cosa importantíssima amb la Sara Pérez, viticultora, enòloga, que és la natura. És a dir, tu ets del terròs, i mai millor dit, i que, evidentment, algú que fa vi l'ha de tenir super en compte. Però què és per tu també la natura, tenir contacte allò amb la terra? Què significa? Bueno, és el que t'arrela?
Sí, m'arrela i alhora m'he donat ales.
Vull dir que tu viatges molt, però m'imagino que...
Clar, però és necessari tornar i xafar. I xafar vinya, i xafar terra. No és només el tema poble, sinó és el tema natura. És el tema cultiu i no cultiu, eh? Però jo crec que et posa molt a lloc. O sigui... Jo quan estudiava i després viticultura i biologia, llavors em vaig posar a dirigir això, les plantacions, a viticultura i tal, tenia una sensació de control brutal, no? Amb els anys he anat perdent aquesta sensació de control i la natura t'acaba posant a puesto. I a puesto vol dir que tu no controles absolutament res i que ets simplement... un més de tots els éssers que habiten allò que és molt més gran
que tu. Sí, però tu ara portes, per exemple, dos cellers. D'alguna manera, l'autoritat ha de ser. I com portes aquesta part d'autoritat? També has hagut d'aprendre? Perquè tu deus tenir molta gent que està per sota teu.
Bueno, per sota...
Per sota o per sobre o pel mig, però és igual. Vull dir, que has de treballar, al final fem equip. Encara que no vulguem estar per sobre, i hem d'estar en algun moment, perquè hem de dir, ei, això ho hem de fer d'aquesta manera, perquè jo necessito que fem així, no? Com ho porta aquesta part?
Ho porto fatal. Per mi les estructures piramidals no, llavors les jeràrquiques no m'hi sento còmoda, ni estan amunt ni estan avall. I per mi el tema era treballar amb, no? I fer-ho d'una manera molt més transversant, no? És veritat que al final hi ha un tema de responsabilitats, no? I per tant no tothom té la mateixa responsabilitat, no? Però d'aquí hi ha jo mano, i perquè jo mano, doncs hi va un abisme, eh?
Clar, però creus que t'ha costat això pel fet de ser dona, que no estem tan socialitzades i educades en l'autoritat? Pregunto. Pregunto. Jo crec que a vegades volem sempre caure bé. És a dir, volem que ens estimin. I això crec que ens passa als homes i a les dones.
Bueno, això ens ha passat a tothom, no? Sí.
Volem que ens estimin, i clar, quan has de fer de dolenta, de la bruja d'Eastwick, doncs no a tothom li agrada.
Jo no tinc la sensació... Bueno, clar, hauries de parlar
però
amb la gent de l'equip.
Però tu et permets fer de dolenta a vegades?
No, què vol dir fer de dolenta? No.
Una mica allò... Estimant-ho jo el... Fuet!
No tinc la sensació, però hauries de parlar amb la resta de l'equip.
D'acord. Quina por quan et diuen això.
Sí!
Anem a parlem d'un altre tema. Encara fumes puros o què?
Ai!
Tema relliscosos.
Vaig fumar puros fins a l'octubre, que em va sentar fatal, i vaig passar una nit del lloro, perquè feia molt temps que no el fumava i em vaig empassar el fum, i va ser un desgavell. No. Uh-huh. I he deixat de fumar ara, he deixat de fumar tabac, i llavors... Ara mateix no estic fumant res.
I això era d'una època que volia ser la reina del corral.
Bueno...
O té més a veure amb Sara Montiel? Amb què té a veure la cosa?
No, té a veure amb que jo emulava i imitava qui tenia poder i qui estava allà. I llavors jo deia, jo també. I llavors jo fumava puros com tots els senyors aquests que... No?
Clar, era la manera de guanyar-te el teu territori en el món aquest de la viticultura.
Suposo que n'hi havia moltes altres, clar. Però jo ho vaig fer així. Però clar, després m'hi vaig enamorar.
Tots hem fet coses d'aquestes. No passa
res. Me vaig enamorar de
dels puros.
Sí, crec que sí, jo crec. Exacte, dels puros.
És que ara m'havia perdut.
Dels puros és hi ha una cultura brutal, no, al voltant d'això, i per tant, m'agradava molt, no?
També és un altre lloc on d'alguna manera vas a contracorrent, perquè també els puros i les dones és com que no.
No? Bueno, això molt Sara Montiel, no?
No,
molt
sí,
demodé.
Però vull dir que en general que sí. Sembla que és un lloc que no l'hem de voler, no l'hem de tastar.
Clar, jo en el moment en què vaig veure que, que per ser dona a mi m'estaven relegant a un lloc, no? Doncs jo em vaig masculinitzar molt, en el sentit que tot allò que se suposava que una dona no feia i que feia un home, doncs jo ho feia. I deia, ara ho faré. I no sé, va ser la meva manera d'anar trobant un encaix, perquè no acabava d'entendre res, no? Fins que ja no sé...
Ja, ara ja està, no?
Ja
ara
està.
Ja et coneixen. Tu creus que et tenen por, de vegades,
en el món
de la viticultura? No, pregunto.
No, home. Bueno, jo espero que ningú me tingui por. Ni en el món de la viticultura, ni en cap puesto.
No, però ho dic perquè...
Fai por?
No, gens.
Ah.
A més, ara porta unes trenetes i està boníssima estupenda. I no es pot aguantar, però no fa gens de por. Però jo penso que quan algú no segueix els camins adequats i, a més, és una dona i, a més, està doncs, en aquest món que dèiem encara d'aquests senyors, dels puros i totes aquestes taules rodones i tot això, en algun moment algú va dir...
És que jo... Sí, no, però és que jo soc molt amorosa, també. Aleshores, no sé, és allò que... Aquesta jo ho he la... fet, però no ha sigut allò tampoc de, jo què sé, no? A més, jo sóc petita físicament, aleshores, jo què sé, tampoc no imposo, ni m'he posat a cridar, ni no sé què. És veritat, jo a Porrera, quan estava amb la cooperativa i estava sempre a Porrera, la meva manera, perquè, hòstia, treballar amb tot de viticultors de 60, 70, 80 anys i tots ells allà, va ser una escola, eh? Llavors, jo me vaig acostumar a dir molts tacos, moltes paraules malsonants. Ell tot el dia, tot el dia, tot el dia, tot el dia. I al final un senyor un dia me va dir, xica, amb aquesta boca no et casarem. Perquè jo, llavors, allà me'n vaig adonar que igual era la meva manera de créixer, no? Allà al davant i d'ocupar l'espai, no? Però jo sempre ho he fet molt amorosament, crec. Així que...
I no et vas casar?
I no em vaig casar,
encara,
mira, clar.
I encara dius tacos,
encara
o no?
Encara dic tacos molts,
ai,
i tant.
Ai, no l'ha dit cap en aquesta entrevista.
M'estic controlant!
Estic trista. No deu estar prou còmoda.
Sola voy con mi pena. Sola mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdida en el corazón de la grande valle.
Una altra cançó de Sara Pérez. Quin bon gust que tens, eh? Ens ha agradat la selecció que ens has fet. Silvana Estrada, que m'encanta, aquesta cançó clandestina, que és una versió de Manu Chao a la inversa, i tu dius que funciona gairebé millor que l'original.
Jo crec que sí.
Per què? Per què? De què parla aquesta cançó? Explica'ns. A veure si aconseguim que digui un taco d'aquí, que escapi la...
Algun se m'escaparà, algun se m'escaparà.
Com continuïs així, Virgili?
No, vull dir, perquè, no, per aquesta clandestinitat de la immigració en general, però alhora, no, aquesta altra alteritat, o sigui, al final acabem sent clandestines allà on
de
estem,
de les dones,
no?
Invisibles.
Exacte. Llavors,
i també...
Tu i que... del preu que es paga per ser invisible, no? Sí. I per seguir sobrevivint. No?
Perquè tu també, a part de fer vins, estàs molt envoltada del món de la pagesia, i les dones segueixen tenint un paper molt important a la pagesia, i a vegades encara allò, el pagès, l'hereu, tot allò mana molt, eh?
Sí.
Aquí, encara estem aquí.
Sí.
Que a mi em peta el cap.
Sí,
perquè,
encara
clar, estem
aquí.
Al 2026 i encara estem parlant de l'hereu i la pubilla.
Sí, però hi ha maneres sutils de fer-ho, i és al final, doncs, les xiques estudien, no? Se'n van fora i ja està. I llavors ja no t'ho qüestiones, no? I al xic no li va bé estudiar i es queda i ja està. No? Llavors... són subtilitats que al final acabem desmembrant, no? I acabem fent que bueno, aconseguim despoblament, i no entenem per què, i té a veure amb això, físicament.
Fa 30 anys que et dediques a fer vi.
Buah!
Això és bèstia.
Fa 30 anys.
I clar, a mi m'agradaria saber també com ha canviat la Sara Pérez en tot aquest temps, en moltes coses, m'imagino. Ara és un moment per les dones, a partir, podríem dir, dels 50... que és un moment on jo crec que és un moment molt interessant per les dones. Hi ha moltes vegades que es parla molt malament d'aquesta època, no? Que si la menopausa, que si no sé què, com si tot fos un drama. I crec que més aviat, quan venen aquí al programa, tinc tota la sensació contrària. Sí. De que estan molt més lliures, que estan molt més fortes, que saben molt més el que volen. Mm. Com et sents tu en aquest moment?
Jo, saber el que vull, no ho sé. Jo tiro milles. Però... jo parlava amb uns fills ara, perquè tinc la sensació que tinc el cervell fus, o sigui, jo sempre he sigut així com molt, molt gallina, no? I molt preocupada, i sobretot que intento anticipar-me a tot, no? I controlar-ho tot. I mira que, no sé, que porto uns dies que va ser que no, i que m'és igual. I llavors penso, doncs mira, llavors tots els meus fills se n'enriuen de mi, carinyosament, no? I me diuen, pues millor, ja no et fa por que mos morim, no? Pues ja està.
I ja està. Ja no et fa por que mos morim.
Bueno, fem... Sí, el petit és molt graciós i molt lúcid. I la veritat és que...
Hi ha un cert alliberament, diries? Sí. Que està en una època d'alliberament i de determinades coses ja no em preocupen tant.
Sí, no determinades coses. Jo crec que s'està girant tot al voltant i sí, jo crec que anem a lo essencial, o almenys jo tinc una sensació d'anar a lo essencial, i que el temps em passa com més a poc, com menys estressada i ansiosa estic, no? Més temps tinc i tinc aquesta sensació, no? Com de... Ai, no sé, com d'haver arribat en algun puesto i quedar-me allí més relaxadeta, no?
Tu hi penses, en el futur? Què t'imagines fent en els propers anys?
A vegades t'agafen ganes de... Jo viuré 103 anys.
Viuràs 103 anys?
Sí, i moriré ballant i bevent. Això ho tinc clar.
M'encanta.
Aleshores, tot per arribar als 103 anys ballant i bevent.
O sigui, que ho faràs tot el que convingui.
Tot el que convingui.
Menjar verdura.
Exacte.
Ser superbona, deixar els puros.
Exacte, exacte. He deixat de fumar per això. Perquè vull arribar als 103.
Als 103.
Però no vull deixar de beure. Vi.
Sara Pérez, jo ja us dic sempre, amb una manta i el cabasset, ja. Marxem avui amb aquest parlar del Priorat que ens has portat aquí a la ràdio, que a mi em fa molta il·lusió. Moltíssimes gràcies per aquesta conversa. Ens hem emborratxat de paraules, també, que ja està bé.
També està bé.
I quan vulguis fem una copa de vi. Merci. Fet. Nosaltres ho deixem aquí, el programa que hem fet l'equip de les Dones i els Dies, Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Anna Iala, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornem dilluns, que ens fa molta il·lusió aquest programa, perquè parlarem amb dones cegues, ho farem des de la 11, com viuen, com estimen i sobretot quines dificultats tenen en el seu dia a dia, i és un programa que a mi em fa molta il·lusió fer-lo i que el sentiu. Això serà dilluns a les 9 de la nit, com cada dia, a Catalunya Ràdio. Bona nit. Tombada, juntes fa...